Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Molt bon dia. Avui, dia important pel que fa a la política catalana després de l'espectacle lamentable viscut ahir al Parlament. Doncs avui un dia en què la imatge serà ben diferent. La imatge serà la dels diferents presos que van ser consellers del govern de Carles Puigdemont. Doncs els diversos presos declarant davant del Parlament en la comissió d'investigació de l'article 155 i el que és més interessant, veient quines cares fan els polítics de la resta de partits, sobretot Miquel Iceta, Lorena Roldán, aquells partits que en el seu moment van estar a favor de l'empresonament. Ara Miquel Iceta no ho està, almenys això diu, però també ha declarat que no vol anar a veure els presos. Doncs bé, avui Dolors Bassa sortirà, de fet ja deu haver sortit, perquè començaran les declaracions d'aquí una hora, a les 9 del matí. Per tant, avui Dolors Bassa, que surt de la presó sense tenir cap permís penitenciari per anar a veure la seva família, no. Avui va veure polítics, avui va veure els diputats del Parlament de Catalunya que els faran preguntes a la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155. I com sempre, aquesta ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, serà l'únic mitjà local que t'explicarà al minut i mentre estigui passant tot el que hagi dit la consellera Dolors Bassa. Seguirem durant el matí Capital l'inici d'aquesta compareixença, l'arribada de Dolors Bassa al Parlament, i també us farem un resum exhaustiu del que hagi dit l'exconsellera la torrellenca Dolors Bassa. Un fet, aquest seguiment en directe que ens referma com la referència informativa aquí al Baix Empordà. A les 8 i 2 minuts, benvinguts al Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Això és la ràdio de l'Empordà que transmet conjuntament amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem amb Pons Feliu, que és el director del Consorci del Ter, per fer ara sí ja l'últim balanç d'aquest temporal Glòria, i parlarem amb ell, amb l'entitat que coordina tots els municipis que formen part de la Llera del Ter, aviam si ens confirma aquesta xifra que ahir donaven alguns mitjans, que és 18 milions i mig d'euros a totes les comarques de Girona amb un primer balanç. Serà el que costarà reparar tots els danys del temporal Glòria. És aquesta xifra que hi donaven alguns ajuntaments. El que sí que hi ha xifres concretes que de seguida repassem amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital. I el programa l'acabarem parlant amb en Josep Lluís Vidal, perquè avui tenim notícies tecnològiques molt interessants. Una que fa referència al fet que Vox es queda sense Twitter. Són les 8 i 4 minuts. I, com dèiem, l'exconsellera Dolors Bassa ha sortit de la presó aquest matí camí del Parlament de Catalunya. Gerard. Sembla que avui tindrem problemes per sentir els àudios i les cròniques que ens han deixat preparats els nostres redactors, els nostres companys. Si us sembla, ho intentem un cop més, però vaja, això ho hem d'explicar, perquè al Parlament Dolors Bassa assistirà com a testimoni a la comissió d'investigació de l'aplicació de l'article 155, l'article que va aplicar el govern espanyol, Mariano Rajoy, en el seu moment, en recordareu, just després de la declaració unilateral d'independència al Parlament el 27 d'octubre de 2017. Mariano Rajoy va cessar tot el govern, va posar-se ell com a... De fet, va posar a la seva vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria com a presidenta de la Generalitat, presidenta in pectore, perquè no tenia aquest títol oficialment, però sí que se li va donar lideratge des de la Generalitat. I què van fer seguidament? Doncs van destituir tot el govern i van desmantellar part de l'estructura autonòmica de Catalunya. Doncs bé, el Parlament està des de llavors investigant aquesta aplicació de l'article 155, i avui Dolors Bassa hi declararà conjuntament amb Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Un programa en què també us explicarem que el temporal Glòria ha deixat greus conseqüències per les infraestructures i danys materials a tota la comarca, dels que s'estan començant a calcular els costos de reparació. Torruella calcula uns 4 milions d'euros. Palafrugell, 1 milió. Platja d'Aro ha demanat ser zona catastròfica i ho calculen també al voltant de 2 milions d'euros els danys que els ha causat aquest temporal Glòria. I a Ports de la Generalitat, l'òrgan que vetlla pels ports, ja ha anunciat reparacions als ports per valor de 7 milions d'euros. I el Baix Empordà, òbviament, els més afectats es repararan al port de Sant Feliu de Guíxols i també al port de Palamós. Això en un mateix dia en què us explicarem el crit d'alerta que feien ahir els arrossers de Pals, perquè l'arròs de Pals ha estat afectada pels desperfectes que han causat els temporals. I això farà que es compliquin les collites. Ara per ara falten infraestructures, a més que l'aigua marítima afecta el sòl i dificulta el creixement de l'arròs. Els arrossaires confien que a mida que vagin recobrant infraestructures es podrà tornar a la normalitat. Com dèiem, tenim problemes per escoltar els nostres companys en aquests moments, per tant marxem un segon a publicitat i de seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
De febrer, Dia Mundial contra el Càncer. Des de l'ASC Catalunya contra el Càncer, et recordem que estem amb tu, donant la cara. Les 24 hores, els 365 dies de l'any, al nostre telèfon gratuït 900 100 036 i a asc.es.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aprofita les rebaixes dels comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell, al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà, Empordà, és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Saps on prendre el millor cafè de Sicília sense sortir de la Costa Brava? Astoria d'Amore. Escolta, escolta, si t'agrada el bon cafè, tenim diverses varietats a un euro. I això no és tot. Les canyes també a un euro. I si vols, pots esmorzar per només un euro. Ah, i tenim diverses varietats de tapes per també un euro. Història d'Amore. Som al carrer del Daró 57, local 8 de Palafrugell, al costat de l'Avinguda Espanya, al pàrquing interior de l'Esclat. Història d'Amore. Busca'ns a Instagram i al Facebook.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Les 8 i 10 minuts, continuem repassant alguns titulars d'aquest matí al Supermatí. Una altra notícia relacionada amb el temporal Glòria: queda desenterrat un cetaci de 200 anys a la Cala Rovira de Castellplatja d'Aro.
Troben l'esquelet d'un cetaci de 200 anys a la Cala Rovira de Castellplatja d'Aro mentre fan una neteja conjunta després del temporal Glòria que ha afectat a la comarca del Baix Empordà.
I l'oposició de Sant Feliu es queixa de la manca de transparència per part del govern en l'augment del quasi 7% de l'IBI. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Asseguren que quan es van aprovar les ordenances a l'octubre només sabien que el tipus municipal de l'IBI pujava quasi un 4%, però al desembre van saber que aquest 4% se li suma un 3% més corresponent a l'actualització dels valors cadastrals que el consistori Ganxó va demanar a l'Estat. L'oposició demana ara no aplicar l'increment municipal.
I ja s'han obert la convocatòria per la 35a edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, un dels certamens culturals amb més trajectòria i referència a la vila. Eugènia.
Es poden presentar treballs fins al dia 6 de març i és obert a tota la població major de 18 anys, i les obres presentades han de ser inèdites sense haver estat premiades en altres concursos.
Són les 8 i 11 minuts. Altres notícies. Més enllà de la participació avui del govern, de l'antic govern, del govern de Carles Puigdemont al Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Investigació del 155, avui és notícia que s'ajorna el ple del Parlament enmig de la confrontació entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per l'Escó de Torra, en un ple molt tens. Ciutadans acusa el president de la Generalitat de delinqüent i el PSC i els comuns demanen la convocatòria d'eleccions. Una protesta que va tornar per uns minuts a Via Laietana després del bloqueig del Parlament. Es van cremar alguns contenidors, però vaja, aquests radicals van marxar ràpidament quan van veure que s'acostava la policia. L'Organització Mundial de la Salut rectifica i passa de moderada a elevada l'alerta pel coronavirus, i Exteriors del govern espanyol treballa per repatriar una vintena d'espanyols que viuen a Wuhan, que és la ciutat on es va generar aquest virus. I una dotzena de pobles segueixen sense aigua una setmana després del Glòria, la setmana després del Glòria, i molts dels quals són aquí al Baix Empordà. Per cert, que la boira podria ser la possible causa de l'accident d'helicòpter de Kobe Bryant. L'aparell tenia un permís especial per volar, tot i que les condicions meteorològiques eren dolentes. I l'Ajuntament de Barcelona ha tombat el projecte d'un nou museu Hermitage al costat de l'Hotel Vela. Això pel que fa a la informació. Avui, a nivell musical, un protagonista clar, que són Glaucs, que celebren 25 anys dalt dels escenaris aquest 2020 i ho faran amb noves cançons sota el braç que es publicaran durant aquest primer trimestre. La banda també té previst fer una breu gira per Catalunya i oferir algun concert fora de la nostra frontera, on podria sonar El Senyor Amor i El Meu Patetisme, que és la cançó del dia. La primera oportunitat per veure'ls en directe serà el Festival Estrenes de Girona, amb un concert molt especial on un grapat de col·laboradors contribuiran a que s'universalitzi els èxits de sempre de la banda i el nou repertori. El concert tindrà lloc el 17 d'abril al Teatre Municipal de Girona. Glaucs va ser un grup sorgit a Begur l'octubre del 1994 i de seguida van ser considerats una de les bandes més populars de l'anomenada segona generació del rock català.
Bye.
no s'amaga és el nostre meteoròleg, el Marc Vilà, un cop l'ull a l'estat del cel. Bon dia, quin temps ens espera avui, Marc?
Bon dia. Estabilitat i pocs canvis per un dimarts que vindrà marcat pel relaxament a les temperatures, i això serà degut al vent de Garbí que ha bufat durant les últimes hores. La temperatura mínima marcarà valors a la comarca entre els 5 i els 10 graus. La temperatura màxima serà bastant suau, propera als 15. El sol podrà tenir més protagonisme que les últimes jornades, tot i que no serà un dia radiant. La setmana seran variables molt semblants, amb no gaires titulars meteorològics més.
Glaucs, que celebren 25 anys dels escenaris aquest 2020 i ho faran amb noves cançons sota el braç que es publicaran durant aquest primer trimestre i que és la cançó del dia, aquest El Senyor Amor i el meu patetisme de Glaucs. Dèiem fa un moment, hi ha alguns municipis de la zona del Baix Ter que encara estan sense aigua potable a les aixetes. Un dels efectes que ha tingut el temporal Glòria, que podem dir que començava ara fa una setmana i que no va acabar fins ben bé dijous a la tarda, i els seus efectes encara s'allarguen. De fet, encara hi ha zones de l'Estartit que tenen moltíssima aigua, pràcticament inundades, i com dèiem, Torroella de Montgrí, que té inutilitzada la planta potabilitzadora. Torroella de Montgrí ahir xifrava, després ho repassarem, en 4 milions, més de 4 milions d'euros, el que costarà reparar tots els danys. Per això, per parlar-ne, avui tenim el telèfon amb Pons Feliu, que és el president del Consorci del Ter. Senyor Feliu, bon dia.
Bon dia.
4 milions, pràcticament 4 milions i mig d'euros a Torroella, però 1 milió a Verges, tots els desperfectes que no estiguin comptats perquè són d'altres municipis. Estem parlant que aquest temporal Glòria ens deixarà una factura multimilionària.
Sí, efectivament, ha fet molt de mal aquest temporal. Primer de tot, permetem una petita rectificació. Soc el director del Consorci, el president és l'Astrid de Set, que és l'alcaldessa d'Anglès.
Sí,
és el director, per tant, és un càrrec i cap problema, és un càrrec tècnic. El que fem és, des del Consorci, que són 70 ajuntaments, intentem fer gestions per aconseguir un riu que estigui en bones condicions, fem projectes europeus, fem tota mena d'activitats perquè el riu doncs estigui en bones condicions, i una gestió que sigui el màxim que puguem possible, doncs que estigui el riu en condicions bones a nivell ambiental.
Doncs, com deies, el riu estava en bones condicions, doncs, per rebre tota aquesta aigua?
Sí, és complicat rebre tanta aigua, pensem que ha plogut moltíssim, hi ha hagut unes precipitacions enormes, properes a 400 litres per metre quadrat en alguns punts, i l'acumulació d'aigua del conjunt de la conca ha desembocat que en el tram baix, a la part, doncs, sobretot de la selva gironesa, Baix Empordà, sobretot aquest darrer tram del Baix Empordà, hi ha hagut unes acumulacions tal d'aigua doncs, que hagin provocat una incidència molt grossa a nivell doncs, no només ambiental, de la part inicial del riu, la llera del riu i les ribes, sinó també que hagi desbordat, i per tant també que espais que s'inunden molt de tant en tant, sovint doncs, estem parlant del període de retorn, de la cota dels 100 anys, per tant que de mitjana seria només un cop cada segle, doncs hagin quedat inundades per aquest episodi. Això vol dir que ha afectat en molts llocs que hi ha pollancredes, hi ha camps de conreu, però també que hi ha, en algun cas, instal·lacions, equipaments i fins i tot en algun cas habitatges que estan situats relativament propers a l'aigua. L'afectació ha sigut molt gran en aquests espais i ara el problema és que en alguns punts no s'hi pot ni accedir, per tant tampoc podem valorar del tot la incidència que ha tingut en la part més fluvial, i sí que en la part més urbana estem començant, o estan començant els ajuntaments a valorar el cost que pot tenir això, la repercussió econòmica que pot tenir això en els propers mesos.
Veiem que en molts casos, vaja, sobretot a Torroella de Montgrí i a Verges, el que feia patir més és la mota que separa el riu de la població. De fet, a Torroella de Montgrí sí que va superar una mica la mota, però en el cas de Verges va resistir. Si no hagués resistit, si l'aigua hagués passat, doncs hauríem tingut un problema més gros. Aquestes motes s'han de revisar?
Sí, aquí hi ha tot un tema inicial que cal explicar, que és interessant de saber. Els pobles del Baix Ter estan situats a una distància des de l'època medieval que es van fundar, allunyada del riu. Per tant, el riu, durant molts anys, en molts segles i mil·lennis, el que ha fet ha sigut que hi ha hagut una riuada com aquesta, ha anat variant lleugerament el seu curs. Els rius no són llocs estàtics, no són fixes, no és com una imatge fixa que volem tenir els humans per domesticar els rius, sinó que els rius són mòbils, són dinàmics, són actius, no? Canvien els seus recorreguts i els seus braços. De fet, una part del riu Ter desembocava antigament al nord de Montgrí, a l'escala actual, i fa relativament poc temps desembocava a l'Estartit, d'aquí ve el seu nom, de l'Estartit, no? Que vol dir Ester Petit, no? Actualment desemboca a la platja de Pals. Per tant, els rius són llocs molt dinàmics, molt oberts, i que els pobles, doncs la gent ja ha sigut prou sàvia al llarg de segles, de situar-los allunyats del curs principal del riu per deixar-li marge a banda i banda. Amb el pas dels anys, el que hem intentat fer, doncs, ha sigut conquerir terrenys en el riu, i hem construït les motes, aquests talusos, que el que fan és protegir el riu davant d'aiguats, més que protegir el riu, protegir-nos a nosaltres i els nostres béns davant dels aiguats, per tant, anar conquerint terreny en el riu. Si anem conquerint terreny en el riu, de tant en tant aquest riu què fa? Doncs torna o intenta tornar als seus antics dominis, que són aquests espais que hi ha a banda i banda del riu. I per això construïm les motes. Les motes tenen una funció, per tant, preventiva d'evitar inundacions, d'evitar riuades, però les motes, amb el pas dels anys, el que fan és doncs, anar-se desgastant, i si hi ha una riuada molt grossa, fins i tot en algun cas poden superar aquest talús. Per tant, amb el pas dels anys, el que hem anat fent ha sigut intentar estabilitzar les motes, i plantem també vegetació, intentem que siguin fermes, però evidentment es van deteriorant. Aquí la gran reflexió és, hem de seguir construint motes per intentar controlar i dominar aquests espais al voltant del riu, o hem de deixar una mica més de marge en el riu, ampliar una mica el marge, i ser conscients que en aquests terrenys no s'hi pot fer cap activitat que sigui perillosa a nivell de problemàtica en els humans, i sí que podem tenir conreus, podem credes i espais que siguem conscients que al cap de molts anys, de tant en tant, de forma recurrent, quedaran inundats i potser perdrem la collita durant un any o durant dos anys, no? Per tant, una mica la reflexió és aquesta. Hem de seguir intentant conquerir aquest espai fluvial, o per contra, hem d'intentar doncs, ser conscients de que hi ha un espai que de tant en tant es pot inundar per episodis com aquest.
Sí, exacte, ja ho deia, no? Que realment això que s'ha anat intentant conquerir terrenys, i aquest terreny que s'havia conquerit al riu és el que ara mateix ha quedat inundat, no?
Sí, és exactament així. Hem de ser conscients que els rius són espais dinàmics i que tant plou molt, i per més que tinguem embassaments que fan una doble funció d'abastament d'aigua per una banda i de retenció de possibles riuades per l'altra, és inevitable que tant hi hagi períodes com aquest, episodis com aquest, en què plou moltíssim, i l'aigua arriba allò on feia molts anys que no hi arribava.
Deia que s'estan calculant els danys a nivell urbà, a nivell fluvial. Encara costarà saber quin ha estat el gran perjudici de la riuada?
Sí, això és complicat. De fet, estem intentant accedir a alguns punts del riu. En tenim projectes des del Consorci del Ter i encara no podem fer-ho perquè el riu encara va força alt. Han canviat els marges, ha canviat la morfologia del riu en alguns punts. Hi ha hagut més incidència, que vol dir que el riu ha socavat el seu llit principal i s'ha enfonsat una mica en alguns punts, en altres ha deixat grans codolars, ha canviat moltíssim la morfologia del riu. És un riu que pràcticament en alguns punts no el coneixem com era, no? És una riuada d'aquestes que passa molt de tant en tant i que canvia totalment la percepció que tenim i l'imatge física i real del terreny.
I això, tant, què significa a nivell de la gestió del riu, no? Quins efectes té això?
Això té diversos efectes, sobretot per una banda el que suposa és que hem de tornar a començar alguns projectes que havíem iniciat en alguns llocs, on havíem fet plantacions de bosc de ribera, en alguns punts teníem aguaits, itineraris, passeres, tot això ha quedat molt, molt més per la riuada, i per tant vol dir començar de nou en alguns punts. Sí que, per altra banda, m'agradaria dir que a nivell ambiental una afectació d'aquest tipus, que pot semblar aparentment doncs, molt dràstica o molt severa, es recupera relativament ràpid. És a dir, el riu està preparat, la vegetació de ribera, per superar aquests petits episodis, aquestes petites catàstrofes naturals, podríem dir, del riu, I ràpidament, doncs, algunes espècies de plantes com els salzes, com els verns, o els pollancres, aquestes espècies ràpidament podran tornar a colonitzar i probablement aquesta mateixa primavera veurem un aspecte totalment diferent del, del riu, no? De la part que ara sembla doncs, tan malmesa. En relativament poc temps veurem una imatge natural doncs, diferent, evidentment és diferent del que havíem vist fins ara, però a nivell ambiental no és pas dolent del tot una riuada, és un fenomen natural i les espècies d'aquí estan adaptades a aquests, períodes, a aquests fenòmens cíclics, podríem dir.
Clar, la part bona d'aquest temporal és que aquí al Baix Empordà no ha entrat en nuclis, com deia, perquè estan construïts allunyats, i sí que el que ha afectat és aquell terreny que s'ha intentat prendre, o no sé si la paraula seria prendre, sinó allò acostar-se al riu.
Exacte, sí.
I això ha fet, per exemple, un d'aquests punts és la potabilitzadora de Torroella Montgrí, que segueix sense aigua. Tenen comptabilitzats quants municipis de tot el recorregut del Ter estan sense aigua potable?
De mica en mica, la majoria estan recent, però sí que n'hi ha alguns encara. També hi ha la part de Tallada, de Foixà, hi ha alguns municipis que encara estan recents, encara no tenen aigua potable, no? Així que en els propers dies probablement es podrà enllestir la feina de reparació d'aquests pous que agafen l'aigua, que la capten i que el que fan és proporcionar aigua potable en els municipis, en el veïnat, però de moment l'incidència encara es present en alguns municipis que no poden comptar amb aigua potable, com també és molta incidència en els conreus, en alguns espais agrícoles, hi ha hagut doncs, força elements malmesos a nivell de béns humans, diguem.
El que també vam veure quan això, en aquest cap de setmana que s'han organitzat tantíssimes accions arreu del país per recollir, per netejar les platges, netejar les lleres, les rieres, el que es veia és que hi havia molt plàstic arrossegat pel riu, moltíssim. Què sí. Hem de fer perquè això no segueixi passant? Perquè hi havia de tot, hi havia Proexpan, hi havia bastonets per les orelles, hi havia escombraries, vaig arribar a veure una bombona de butano. Què hem de fer? És molt greu, això.
Sí, ara és aquests moments que afloren les vergonyes que tenim, no? Afloren tot allò que es veu, que es queda amagat en la vegetació i en el riu, ja és quan tot això surt, no? Doncs jo crec que, per una part, molta educació ambiental, molta educació, ser conscients del problema que suposa la llançar plàstics, residus diversos en espais naturals, i per altra banda ser conscients que el lavabo de casa no és una parera. El lavabo de casa hi ha d'anar purament allò orgànic que volem desfer-nos, no? Quan anem al lavabo. Llavors el que hem d'intentar és evitar llançar bastonets, compreses, preservatius en el vàter, que és un lloc on no han d'anar aquests elements, no? Aquests elements van a la depuradora, però feina de la depuradora a separar-los en condicions normals, quan a més anem a riuada i s'acumulen aigües de pluja, aigües plujanes en el sistema de tractament d'aigua, tot això sobreeix i per tant tot això se'n va al medi. I això hem de ser-ne molt conscients, i molta gent encara no és conscient que el lavabo no és una paperera. Tampoc ho són els invernals que hi ha pel carrer. Molta gent va pel carrer i en lloc de llançar una bolilla o alguna resta que té a les escombraries, ho llença a l'invernal pensant que allò ja és unes escombraries, i no, allò va a la depuradora i si plou molt, sobreeix, se'n va al riu. Sí.
Doncs, sí. I llavors, de cara al futur, com ha de ser la gestió del riu Ter? Quines coses s'han de fer diferents que hagin detectat arran d'aquest episodi? Què ha de canviar perquè no torni a passar, no, però que es pugui allò recuperar tant com es pugui els desperfectes d'aquest temporal?
Doncs, en primer lloc, una reflexió general, diguem-ne. Molta gent el que fa és estar molest amb la gestió del que s'ha fet de l'episodi a nivell de la gestió de l'aigua dels embassaments, no? Jo penso que aquí cal tenir en compte dues qüestions. En primer lloc, una gestió estructural del riu Ter. El riu Ter és un riu que fa és proporcionar molta aigua, la gran part de l'aigua que té el riu Ter i que es deriva es fa per abastar l'àrea urbana de Barcelona, que és un espai doncs, que és deficitari amb aigua. Per tant, el conjunt d'aigua del Ter s'emmagatzema en els embassaments i una part de cap a les comarques barcelonines que els hi falta aigua doncs, de boca, diguem. Dit això, aquest episodi penso que es gestionava bé un cop vam tenir els cabals que teníem en els embassaments. És a dir, teníem uns embassaments al 70%, qui hauria de dir que en 3 dies arribarien a omplir-se al 100%, no? Per tant, és complicat poder predir que hi havia un volum tan elevat d'aigua que entraria als embassaments. Han entrat 210 hectòmetres cúbics, que vol dir que és més o menys la meitat de tota la capacitat que tenen els embassaments per acumular aigua. Per tant, perquè no hagués sobreixit l'embassament de Susqueda, vol dir que havien de tenir els embassaments al 50%. I el 50% de la situació, a 5 mesos vista de l'estiu, pràcticament de prealerta de possible sequera, no? Per tant, és complicat poder gestionar l'aigua si el que fem és gestionar-la pensant sempre en l'aigua de boca, en l'aigua d'abastament. L'altra qüestió és que potser calia fer una reflexió en el conjunt del país d'intentar subministrar aigua des de tot arreu del país que a Barcelona. I no pas que sigui el riu Ter l'únic riu que proveeix, a part de Llobregat i Besòs, evidentment, que són d'impediment de Barcelona, que proveeix aigua cap a l'àrea urbana de Barcelona.
Molt bé, doncs Pons Feliu, director del Consorci del Ter, molt interessant aquesta conversa, seguirem pendents de com evoluciona aquesta gestió i aquesta recuperació del riu Ter després del temporal. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé, a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.
Són les 8 i, de fet, són 8:45 del matí i hem d'anar directes cap al Parlament de Catalunya perquè tenim una notícia d'última hora, que és que Dolors Bassa ja ha arribat al Parlament. L'exconsellera Torroellanca ha arribat al Parlament de Catalunya fa molts pocs minuts i així és com l'ha rebut la cambra catalana des del vestíbul. Notícia, imatge des del vestíbul. Així és com la rebien, amb aquests aplaudiments. Que enviava petons, que ha estat rebuda pel president de la Generalitat, Quim Torra, i pel president del Parlament, Roger Torrent. Ha entrat al vestíbul del Parlament, s'ha començat a abraçar, per exemple, amb Shakir El Homrani, el seu successor al capdavant de la Conselleria d'Afers Socials. S'ha abraçat amb Anna Caula, que és diputada d'Esquerra Republicana per Girona. S'ha abraçat amb Sergi Sabrià, el portaveu d'Esquerra Republicana i exalcalde de Palafrugell. Ha enviat petons a tothom qui l'estava rebent, desenes de persones de diferents partits independentistes. Ha pujat les escales del Parlament, encara acompanyada per Quim Torra i Roger Torrent, i ha arribat a la sala, a la zona de dalt del Parlament, on encara més persones, funcionaris del Parlament i també diputats independentistes, l'han rebut amb aquests aplaudiments que sentiu d'aquesta manera. Això és, estem sentint com ha arribat Dolors Bassa al Parlament de Catalunya. Dolors Bassa, vestida amb una jaqueta vermella, la resta de color negre, al pit un distintiu en forma de papallona, en forma de papallona groga. Dolors Bassa, que ja és al Parlament de Catalunya per declarar a la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155, que seguirem aquí en directe a Ràdio Capital quan estigui passant, i també us donarem informació a la nostra web. Per cert, que en aquests moments entren el vicepresident Junqueras, els consellers Rull, Romeva i Forn. Sentim en directe ara de seguida com estan arribant. Més aplaudiments a tots els exconsellers que s'abracen amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb el president del Parlament, Roger Torrent, senyal que ens està oferint ara mateix TV3 en directe. TV3 en directe, i és que avui és un dia important, de fet, una comissió d'investigació que comença a les 9 del matí i que podreu seguir als diferents mitjans de Ràdio Capital. De seguida repassem, de seguida tornem al Parlament explicant què és el que estigui passant. Abans, però, hem de seguir fent balanç del temporal Glòria aquí al Baix Empordà. El temporal Glòria ha deixat greus conseqüències per les infraestructures i danys materials a tota la comarca, dels que s'estan començant a calcular els costos de reparació. De moment, Torroella de Montgrí i Palafrugell són els que tenen xifres més exactes, però recordem que Platja d'Aro fa uns dies ja explicàvem que demanava ser declarada zona catastròfica. Eugènia.
Sí, aquest cap de setmana han retirat les restes de la sorra que quedaven al passeig, però la platja s'ha quedat sense sorra i, a més, la corrent també ha desplaçat parcs infantils i senyals de tota la platja. Els propietaris de bars i restaurants de Platja d'Aro asseguren que el temporal ha comportat pèrdues econòmiques importants en els seus establiments i, de fet, segons informa la revista Empordà, propietaris de bars i restaurants han dit que han perdut entre 8.000 i 10.000 euros per tenir el local tancat i per les conseqüències de les desastres.
I Torroella de Montgrí han calculat uns 4 milions d'euros.
Sí, 2 milions d'euros comptant afectacions a equipaments, infraestructures i edificis públics, segons informa el Punt Avui. L'aigua de l'aixeta encara no és potable perquè la riuada va rebentar la canonada, però tot i així ja s'ha reestablert el servei i l'aigua ja arriba a les cases perquè capten l'aigua de la canonada de la Mancomunitat de Palafrugell. I a més, pel tema de l'aigua potable, han col·locat dues cisternes per poder repartir aigua que es pugui veure als veïns que ho necessitin. Encara hi ha carrers tallats per la inundació i es farà arribar una llista a la Generalitat i també al govern espanyol de tots els desperfectes. Alguns d'aquests encara s'estan valorant pels tècnics, com per exemple els desperfectes del port i passejos marítims del Molinet i Mungó. Aquest diumenge passat, més de 500 voluntaris convocats pel col·lectiu Tot Més Net han netejat les platges de deixalles i brossa i arrossegats per la corrent, tal com us explicàvem ahir.
I a Palafrugell, l'Ajuntament ho valoren 1 milió d'euros.
La principal afectació es troba a la platja i al passeig de Franc i també al port. En concret, es tracta de l'esvoranc ocasionat al passeig francès de Blanes i de la caiguda del mur que separa la platja del passeig, que costarà uns 800.000 euros. D'altra banda, la platja ha quedat sense sorra, que va envair tot el passeig francès de Blanes i Cipsela, i també hi ha destrosses als establiments de Front de Mar i a Finca Privada, que es troba just al principi de la platja. En el cas de Tamariu, el temporal va malmetre diverses toves del passeig que s'hauran de reposar i va ocasionar danys a la majoria d'establiments turístics que es troben al passeig. En aquesta zona, la sorra de la platja també va enviar tot el passeig i inclús alguns dels carrers travessers. I a Calella de Palafrugell hi ha diversos desperfectes també a les platges, com les dutxes de la platgeta o de Port Pelegrí, també l'escala de la platgeta i la passarel·la de fusta que connecta la platja d'Alcalau amb la de Portbó. També hi ha destrosses al camí de ronda de Calella a Llafranc, en concret a les escales d'accés a les roques, que no afecta a la circulació segura pel camí, en aquest cas. I a la platja del Colfet ha perdut molta sorra, unes roques, a més, obstaculitzen l'accés a aquesta platja, i també, com ha succeït en altres nuclis costaners de Palafrugell, el temporal també ha malmès molts dels establiments i comerços del mar, i a la zona més interior del municipi s'han comptabilitzat fins a 100 arbres que han caigut a l'espai públic i també a altres finques privades.
Repassem sectors afectats. L'arròs de Pals, que és una de les plantacions més importants de la comarca, i els desperfectes que ha causat el temporal faran que es compliquin les collites. Ahir vam parlar amb en Josep Pericall, president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, perquè ens expliqués una mica la situació.
Sí, va explicar com l'aigua marítima afecta el sol i dificulta el creixement de l'arròs. En aquest sentit, els més afectats són els arrossars de la zona marítima, ja que el mar ha entrat un quilòmetre endins i ha afectat també els camins d'accés. Així doncs, fins que no baixi el nivell de l'aigua, no es podrà fer una avaluació concreta dels danys, i ara doncs també és d'hora per quantificar aquests danys econòmicament. Pericall ha explicat que han de disposar de mitjans per solventar la situació.
Si podem recuperar amb certa normalitat la xarxa de reg i podem fer un rentat en aquestes 120-150 hectàrees que estan més al litoral del mar, podríem tenir, doncs, intentar minimitzar, doncs, els efectes d'aquest temporal i tenir una collita, intentaríem que fos dins la normalitat.
Els tres interlocutors principals per solucionar tot això són les comunitats de regants, el Departament d'Agricultura i l'Agència Catalana de l'Aigua, que tots plegats haurem de determinar com s'actua amb aquestes infraestructures danyades.
Molt bé, Eugènia, però clar, també hi ha problema al sector de les pomeres, no?
Sí, el temporal va arrasar hectàrees properes a Verges, Ultramort, Ullà i Torroella de Montgrí. Els fructicultors han vist com el temporal es va endur les pomeres Ter avall i hi ha moltes plantacions inundades. La revista de l'Empordà informa que ara caldrà veure com evolucionen els arbres que han sobreviscut al temporal quan arribi l'època de la floració. Però malgrat els ajuntaments han previst inversions milionàries per reparar tots aquests desperfectes causats pel temporal, la Generalitat de Catalunya ja té previst una inversió també milionària per diferents ports de la Generalitat, oi que sí, Gerard?
Efectivament, Eugènia. En total s'invertiran uns 7 milions d'euros als ports més afectats pel temporal Glòria a tot Catalunya. Al Baix Empordà les obres afectaran el port de Palamós i el de Sant Feliu de Guíxols. A Palamós les obres es centraran en l'estació marítima, és on l'edifici on es faran els controls dels passatgers i dels tripulants de creuers internacionals. Allà el temporal va rebentar dues finestres i l'aigua va entrar fins l'estació, provocant danys importants a l'interior. També es va veure afectat un local on hi ha els vestuaris dels estibadors. Allà a Palamós també s'ha arreglat la zona de la pedrera, molt malmesa, a causa dels desplaçaments de blocs de protecció i peces d'escullera. L'actuació servirà per reforçar i reparar les estructures que protegeixen el vial i les naus comercials. A més, s'hauran de reparar les naus d'emmagatzematge de ports de la Generalitat. Lluís Puig, alcalde de Palamós a la ràdio municipal, va explicar la situació durant el temporal Glòria.
Nosaltres ja vam estar amb gent de ports mirant-ho i sembla que tots estem d'acord que aprofitant que tenim les obres de consolidació del dic de contenció del moll comercial, segurament Ports de la Generalitat farà una actuació de col·locar-hi també algun bloc més en aquell espai per intentar que el trencament de l'onada sigui més progressiu i no afecti tan directament en aquesta zona del vial del port. Eren uns blocs que s'havien col·locat de forma vertical i l'impacte d'alguna d'aquestes onades ha tombat aquests blocs de formigó. Caldrà reposar-los ara, en un primer terme, tornar-los a col·locar en el seu lloc, però més enllà d'això, sembla que totes les parts estem d'acord que convindria un reforç en aquest àmbit.
D'altra banda, la Generalitat també treballarà en millorar el port de Sant Feliu de Guíxols. Aquí s'haurà de fer una actuació d'emergència per col·locar nous blocs de formigó a l'extrem del dic, al costat de la bocana del port. També s'ha de reparar el far i es faran reparacions menors d'elements, com ara baranes, parts dels pantalans i instal·lacions de subministraments d'aigua i de llum.
Sobre el temporal, escoltem el comentari del director del Costa Brava Centre, del Consorci de Turisme, del gerent del Consorci de Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià.
Temporals de mar i de terra. Aquesta darrera setmana el temporal Glòria ens ha deixat un Empordà malferit. Primer el mar i després la xarxa fluvial amb malmès, platges i roques, cases i camps, carreteres i camins. Diuen que ha estat un dels temporals més importants que ha patit aquest rodal per la intensitat i també per la durada. Ens costarà Déu i ajuda recuperar la façana litoral més enllà de la sorra, que de ben segur el mar a poc tornarà al seu lloc. Caldrà més esforç i molta més inversió per refer els carrers, carreteres, camins i motes. Segurament la pressa i la falta de planificació ens farà repetir miméticament les infraestructures malmeses tal com eren abans del pas del Glòria. Decisions en calent per demostrar que tenim capacitat de reacció davant les inclemències i els desastres, sense voler acceptar que el Glòria, canviat de nom i dissimuladament, tornarà tard o d'hora. Tornarem a aixecar murs entre la sorra i el passeig, que un altre temporal se tornarà a derruir. Tornarem a posar sorra a les platges i encara no ens plantejarem aquelles inversions que, tot i ser més cares, que abocar sorra o refer murs ofereixen més garanties de durabilitat. Ni pensar, però, en fer un pas enrere. Valents com som, traurem pit i tornarem a desafiar els elements que, encoratjats, sempre guanyen.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
De seguida tindrem aquí en Josep Lluís Vidal, el nostre expert en tecnologia. Abans, però, tornem al parlar. Recordar el moment en què Dolors Bassa ha entrat a la cambra catalana. s'ha abraçat amb el president del Parlament, Roger Torrent, i amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha estat rebuda amb aplaudiments per part de diputats i membres del Parlament. I és que avui Dolors Bassa declara al Parlament, a la Comissió d'Investigació de l'article 155, una declaració que podreu seguir en directe en els mitjans de Ràdio Capital. I com? Doncs a través del nostre Facebook Live, facebook.com/Capital Empordà, Dolors Bassa, doncs això, podrem seguir la declaració de Dolors Bassa en aquest mitjà, a Ràdio Capital, un mitjà multiplataforma. Per tant, ara el que toca és marxar un segon a publicitat i de seguida tornem amb en Josep Lluís Vidal.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Mira, avui feia dies que no parlàvem, Josep Lluís?
Sí, sí, la setmana passada... Què va passar la setmana passada? Bueno, el temporal, no?
La setmana passada jo estava... Sí, bueno, no, em sembla que no vam fer secció perquè era el primer dia
sí, de temporal. Sí, sí, la vam fer menjar.
La vam canviar de dia, sí, allò, perquè, exacte. Bueno, és que el mateix... Fa una setmana estàvem justament amb la por aquella de si el Daró creixia tant com per acabar inundant la Bisbal, i al final no va ser el Daró el que ens va fer patir, però vaja. Ara feia dies que no parlàvem en aquesta secció, en la secció de la por, que jo avui en la secció, en la por que em genera aquesta secció de vegades, avui veig una mica d'esperança.
Una mica de llum.
Sí, una mica de llum pel primer titular que ai, em deixes sí. Avui, eh? I a més és que ens porta una alegria molt important, molt gran, que és que Twitter, com ho diríem, ha bloquejat el compte de Vox a Espanya, és això?
No ben bé bloquejat, però és el primer pas.
Mira.
Mira, la veritat és que quan estava escollint els temes d'aquesta setmana, també m'ha fet una mica de gracieta, no?, a mi aquest. A veure, no l'ha bloquejat, perquè si tu vas a Twitter i busques el compte de Vox Espanya, que és, si no m'equivoco ara, parlo de memòria, Vox-es, és accessible. És a dir, primer, a més a més, el pots seguir... I pots veure tot el que han publicat fins ara. El que passa és que el tenen limitat. El tenen limitat,
I què vol dir això?
Què vol dir això? Que no podem publicar.
Ah, mira.
Que no podem publicar.
Clar,
no podem dir res.
Tot el que han dit ja sí que era, no? Diguem, sí.
Lo dicho está dicho. Sí, lo dicho está dicho. El mal està fet. Però no podem publicar res.
Clar, veig que...
Clar.
Acabo d'entrar i sí, efectivament, puc seguir-los, que no ho faré, no els penso seguir... Però, i és
doncs han augmentat audiència, eh? Han augmentat seguidors en els últims, des que es va saber que els han limitat la publicació, les publicacions, han augmentat, em sembla que són 3.000 seguidors, una cosa així.
Clar, jo ho veig ara mateix com si fos, vaja, un compte de Twitter normal, però quina és la diferència?
Home, mira, si te fixes, l'última publicació és del, si no m'equivoco, del 21 de gener.
Sí, efectivament.
Si mires una mica el timeline, no, veuràs que les publicacions són bastant freqüents, vull dir que piulen,
exacte, piulen, mira,
sovint, no?
Només del 21 de gener, doncs ja en compto 10, 11, clar, una desena de publicacions al dia, sí.
Correcte, doncs llavors això, el dia 21 de gener Twitter els va bloquejar, bloquejar en el sentit que els va limitar el compte, no? I això ha estat, per què? Doncs perquè l'empresa diu que l'organització, el partit polític, ha incomplert les seves normes, o les seves polítiques, millor dit, en contra de la incitació a l'odi.
Mm-hmm. I tot ha estat
a partir d'una picabaralla, entre cometes, amb la portaveu socialista, amb una portaveu del Partit Socialista, l'Adriana Lastra, no?, que va encetar una conversa entorn al col·lectiu LGBTI i al final ells van respondre una cosa així com que el que no suportem és que amb els diners públics es promogui la pederàstia. O sigui,
vinculant la gent LGTBI amb la pederàstia, no?
Exacte, o sigui, va sortir la cosa una mica de fora del lloc, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, Twitter automàticament, que té un equip, com tantes altres xarxes socials, tenen un equip de gent que vigila els continguts que es publiquen, però també tira d'intel·ligència artificial, doncs van publicar el compte. El cas és que a tot això, evidentment, el partit doncs va fer unes al·legacions, va parlar amb la responsable, una de les màximes responsables de Twitter a Espanya, i el que va fer aquesta dona, que es diu Camino Rojo, va elevar el cas, perquè no ho veia clar, a un comitè en el que té més poder de decisió que ella, que a més no està composat només
el per el nom experts. És bo, la persona que s'ha d'enfrontar a Vox, Camino Rojo és el...
És una mica aquelles coses que dius, sí. maldites casualitats, sí, no? Sí, no? O sigui, és casualitat o no és casualitat, no?
I això ella no ho va veure clar, i què ha passat ara?
Llavors el que va fer va ser elevar el cas a un comitè que té més poder de decisió que ella, que no està composat només per membres de la directiva de Twitter Espanya, sinó també d'altres països de la companyia, i van decidir que no, que la formació havia violat les polítiques d'incitació a l'odi i que mantenien el bloqueig. Llavors, clar, què ha fet Vox? Doncs ha tret doncs, el que fan, no? Habitualment amb moltes... posar el crit al cel, no? Han dit que com pot ser que Twitter faci això, han demanat una explicació de manera pública a la xarxa social, i en realitat només tenen dues sortides. Una, o esborren el tuit aquest, que suposadament és per al qual els han limitat les publicacions, o creant un compte nou. Són les úniques dues sortides. I per molt que diguin, per molts recursos que facin, per moltes al·legacions, estem parlant d'un monstre, clar, com Twitter, no? O sigui, no vindrà ni Twitter els hi farà cas a un partit, encara que sigui un partit en vida estatal, no, perquè si això és una cosa que és relativament habitual, aquestes polèmiques, amb un país tan poderós com els Estats Units, doncs imagina't, no? Sí. Llavors, realment, només tenen aquestes dues sortides. O rectifiquen i esborren el tuit que va originar això, o creen un compte nou.
El que no entenc és... Tinc dos dubtes. Per una banda, perquè si Twitter creu que és un tuit que ataca contra la comunitat LGTBI, per què no esborren el tuit des de la mateixa companyia? I per què no els bloquegen el compte? O sigui, per què no fan un pas més? Perquè trobo que és el que caldria, no?
Bueno, al final aquí hauríem de llegir fil per randa la política contra la incitació a l'odi de Twitter, i hauríem de veure quins casos i amb quins supòsits comporta per què la limitació de tuits i no el bloqueig total del compte, o la suspensió del compte, millor dit. Segurament la suspensió del compte vindria si això és reiterat, no? Yeah. No sé, penso, eh? I per l'altra banda, per què no es borren? Clar, és que aquí entrem en un terreny molt difícil, no? I és fins a quin punt té una autoritat, ja no t'he dit legal, sinó moral, una xarxa social de directament esborrar contingut, no? Uh-huh. Entraríem en aquell conflicte etern de la llibertat d'expressió versus a la falta de respecte, atacs a tercers...
I no oblidem que aquesta gent és el tercer partit més votat a Espanya, no ho oblidem, això.
I en algunes regions governen.
Sí, sí, sí.
Vull dir que al final és una mica això tot plegat. Però mira, aquí ho tenim. De moment no podem fer tuits.
Bueno, jo diria que Twitter ara mateix és l'entitat que ha plantat cara de forma més dura a Vox, perquè de moment estan arribant, ens estan arribant a la porta de casa, estaven a la porta de casa i ara els hem deixat entrar fins al rebedor i més enllà. I ja estan al menjador, al sofà, amb els peus a sobre la taula. Sí.
Mm-hmm. Doncs mira, ara de moment no podem piular.
Mira, molt bé. Ok, Google, ¿qué te parece a ti la ultraderecha fascista de Vox?
Lo siento, no te he entendido.
Mira, veus, no, aquest encara... No apliquen la
potser
mateixa...
Potser li hem de preguntar per un altre actor, no sé, per Trump o no sé.
A veure,
no?
Moment, anem a preguntar-li, va, a veure, va, si em poses un repte. Ok, Google, ¿qué opinas de Donald Trump?
La política es complicada, pero eso quiere decir que hay mucho que aprender.
Resposta
diplomàtica, sí, però
diplomàtica i educada.
En plan, no me quiero mojar, però sí. Vamos.
Molt bé, bueno, mira, ens agrada jugar de tant en tant amb el Google. Avui tenim aquí el Google, no m'he portat l'Alexa. A veure, Josep Lluís, després d'aquesta bona notícia, veig que han hackejat el mòbil d'en Jeff Bezos. Vull dir, això, d'aquí sí. No se'n salva ningú, no? En Jeff Bezos, no. Qui és en Jeff Bezos?
I a més tenia un iPhone. O sigui que... Per als que encara diuen que els iPhones són segurs. Vull dir que... bueno, això és una cosa de collita meva, perquè tinc un etern...
Sí, jo també.
Una eterna cosa entre Androids i iPhones.
Sí,
tu ets
d'Androids, ja et fas cara.
Jo soc d'Androids i de Google i de Microsoft i de tot el que sigui manipulable, no?
Jo soc d'Android, però per falta de diners per comprar-me un iPhone.
Bueno, tens més ventall de possibilitats, no?
Soc anti-Apple obligat, allò...
Vaja, home.
Com qui se'n va a l'exili.
Jeff Bezos, qui és? Jeff Bezos, home, és una de les persones més poderoses del món, és el propietari d'Amazon i, atenció, el propietari del Washington Post, llavors, bé, què li ha passat? Doncs que li han hackejat l'iPhone. Això va ser l'any passat, Vull dir, això va ser l'estiu passat, no fa 4 dies. S'ha sabut fa relativament poc, no ara, però sí que fa unes setmanes que es va fer públic quan s'ha conegut l'anàlisi forense del seu dispositiu. Al darrere de tot això, realment, hi ha una història rocambolesca molt, molt heavy, O sigui, molt bèstia. Clar, tot parteix d'una conversa amb el príncep de l'Aràbia Saudita per una trobada que van tenir aquests dos individus. I a partir d'aquí es veu que en Jeff Bezos va rebre un missatge del príncep saudí amb un vídeo que el que va fer va ser introduir-li un virus. Dius, va ser ell, el príncep, que li va introduir? No, s'ha demostrat que realment... i a més ho vas rebre per WhatsApp, no t'ho perdis. Que tu pots suplantar la identitat d'un número de telèfon amb el compte de WhatsApp i pots fer veure que t'està enviant un missatge a una persona que creus que és la que tens guardada a l'agenda de contactes, que realment no ho és. Val? Això es pot fer.
Val.
Bé, el cas és que a partir d'aquí... Què va passar? Doncs que tenia un virus en el seu terminal, que el que feia era automàticament fer tot el que pot fer l'usuari que està autoritzat a manipular aquell dispositiu. Per tant, què es van registrar? Es van registrar, per exemple, moments puntuals en què la transmissió de dades sortint del dispositiu de Jeff Bezos era molt, molt superior, però molt, no?, en determinats, a la mitjana, no?, de consum que tenia. Això que vol dir? Doncs que li estaven robant dades directament, no? O sigui, és la versió moderna de l'espionatge digital a través de dispositius mòbils. S'ha sabut ara que, per exemple, també li ha passat a Angela Merkel, la presidenta d'Alemanya, i a d'altres personalitats conegudes. Al final, això vol dir que hem de patir perquè nosaltres ens espiïn el telèfon? Home, no necessàriament, no? Però que al final, sobretot els que són informàtics de fa molt de temps... sabran que estem parlant d'una cosa nova, sinó que tu directament pots introduir un virus. Si tens una via d'entrada a un dispositiu, en aquest cas amb un telèfon, el més fàcil és una aplicació de missatgeria instantània, un SMS, un link, no? Qualsevol cosa d'aquest tipus, pots executar un virus que, a més, el que fa ja no és bloquejar-te com antany o es feia en l'ordinador i remenar-te un rescat, no, et roba dades. I clar, si estem parlant del dispositiu d'aquest home que és tan poderós, doncs és bon llaminer.
I allò que dèiem, que si ell és vulnerable a això, a hackejos, doncs imagina't la resta. Escolta, i un altre titular que m'ha interessat bastant, que és que jo, tu has fet servir alguna vegada Tinder?
Confesso que sí.
Ah, sí?
Sí, fa temps, per això.
Oi?
Però... Sí.
Però amb èxit o no?
Això seria una altra conversa.
Molt bé, no, jo no l'he fet servir mai. Però sí. Veig que diu el titular, Tinder tindrà un botó del pànic per les cites perilloses.
Sí, em sembla a parts iguals interessant i una cosa molt, molt tonta, sincerament.
A veure...
Pel que hem pogut saber, l'aplicació de cites, que és ara mateix una de les més utilitzades a nivell global, a nivell mundial, a partir d'ara mateix, de finals d'aquest mes, començarà, això sí, només pels usuaris dels Estats Units, de moment, tot i que es preveu que això s'implanti a nivell global d'aquí poc temps, una espècie de, bueno, un botó, una sèrie de mesures, no?, que el que faran serà alertar, no?, a determinades persones, i crec que fins i tot, d'això hauríem de corroborar, però la nota parla de serveis d'emergència quan una de les cites que s'hagin acordat a través d'aquesta aplicació per lligar, no? Doncs no estigui anant com ha d'anar. Clar, aquí em plantejant...
És a dir, problemes de
seguretat.
De seguretat, allò, assetjament o qualsevol perill que pugui haver per la seguretat de la persona.
Sí, però la veritat és que, clar, aquí s'haurà de veure quina responsabilitat pot tenir l'usuari a l'hora de fer servir aquesta utilitat, no? Perquè si al final resulta que, no sé, si estàs amb una persona i resulta que la persona no és com tu pensaves, que és un no sé què o tal, i ho fas servir per malament, doncs, que segur que hi haurà gent que ho farà servir malament, doncs, home, estem parlant de que pot haver-hi un problema, no? Per altra banda, és necessari això? Vull dir, al final, la policia, els Mossos d'Esquadra mateix ho han dit moltes vegades, no? O sigui, quan tu quedis amb una persona desconeguda, informa algú del teu entorn, no? On vas, a quina hora, no quedis en llocs que siguin inhòspits, vull dir, no sé, hi ha una sèrie de normes de sentit comú que em sembla que s'estan perdent i que estan portant això, no? A que s'inventin coses d'aquest tipus, no? Que no dic que no siguin útils, no? Però que no estan inventant res de nou. Vull dir, no sé, és una opinió...
Jo entenc el que dius, però bueno, jo no...